Radio Vilafranca.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès Gamma Extra d'aquest estiu. Som divendres 25 de juliol. Avui tanquem la setmana. Com cada matí us acompanyem Toni Olivella, Marc Paredes i Sílvia Delgado. Marc, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Com va això?
Bé, contenta d'engegar aquest divendres a les portes del cap de setmana. Això sempre dona bon rotllo. Per cert, que avui acceptem peticions
correcte.
Pel temps a la carta, oi?
Avui acceptem aquestes peticions a través de les línies telefòniques a partir de les 11. Podeu trucar, demanar-nos a on aneu aquest cap de setmana i us explicarem de manera detallada el temps que farà allà on aneu.
De fet, comencem cada matí amb el temps, així que acabem la presentació. El Marc ens explica com anirà el cap de setmana. Tafanegem una mica al quiosc digital i saludem ja de seguida la Clàudia Domènech, que ha recollit totes les activitats que hi ha aquest cap de setmana arreu del Penedès. A 9:45, 5 minuts per l'actualitat local i comarcal, per saber què passa aquest divendres. I de seguida l'entrevista, avui parlant d'ADFs i d'aquest rol bàsic que juguen en la prevenció i extinció d'incendis amb el coordinador de la Federació d'ADFs del Penedès Garraf, el Xavier Xortó.
A les 10 del matí connectarem amb els serveis informatius de Catalunya Informació i pocs minuts després tindrem la secció d'esports de taula, en aquest cas de la mà de l'Adrià Fernández, on ens explica alguns consells saludables, també de nutrició i d'exercici físic. A 11:15 tindrem el flash informatiu i a partir d'aquí la secció de Sembla Mentida, aquella secció on comentem mites científics de pel·lícules, en aquest cas amb el Gerard Ferret i el Martí Esteve.
A les 11 arrenquem aquesta tercera hora amb el temps a la carta. El Marc recull les vostres peticions i us explica quin temps farà. I de seguida obrim línies pel concurs. Avui encara donarem números per aquesta caixa de préssecs de Torrents Vinyes Fruits que sortejarem a 11:45. Just a 11:45, després del sorteig, arriba el flaix de notícies i els divendres marxem d'excursió amb el Joan Rovira. Avui anem una mica més lluny. Avui descobrirem els tres fars d'un illot que es diu Sa Dragonera i que està a tocar de Mallorca. El temps a la carta arribarà a les 11 i uns minuts i ara marca el temps d'aquest cap de setmana.
Doncs sí, un cap de setmana que s'encara amb molta més estabilitat, encara amb temperatures contingudes després de les precipitacions d'ahir que han refrescat sens dubte l'ambient, però ja amb una situació molt més assolellada. De fet, aquest divendres ha començat amb moltes estones de sol, ja sense perill per pluja. Sí que tenim algunes bandes de nuvolositat cap a les comarques de l'interior del Camp de Tarragona, també en alguns punts aïllats de la Catalunya central. I a la tarda, atenció, perquè podríem tenir novament algunes nuvolades més gruixudes i en aquest cas creiem que aquí quedaríem al marge de la situació d'inestabilitat. No s'espera una situació de tempestes intenses, però podria caure algun plogim i en aquest cas estaran més concentrats cap a les comarques de Girona, extrem nord de Barcelona, també punts de la Catalunya central, però en principi serà poca cosa. Temperatures que lentament pujaran, però això sí, a ratlla, perquè no tindrem valors desorbitats ni tampoc superiors als que tocaria per aquesta època de l'any.
Anem a tombar més temperatures.
Som-hi, anem a fer un tomb per l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf. Ara mateix tenim 16 graus a Vilafranca, 18 a Mediona, 19 a Cubelles i 18 a Sant Jaume dels Domenys, un ambient del tot fresc.
Recordeu fer-nos arribar peticions i les atenem a les 11 i uns minuts, el temps a la carta. Cada matí és visita obligada, passem pel quiosc digital i obrim aquesta visita amb l'Ara. Iris Tió i Lilú Lluís fan història. Les dues catalanes aconsegueixen el primer or mundial espanyol en un duet de natació artística. En clau política, la Xunta de Feijóo va contractar el despatx de Montoro. L'agència tributària recull un pagament de 173.000 euros del govern gallec a Equipo Económico. La Unió Europea es blinda davant els Estats Units amb aranzels preventius. L'atur baixa a Catalunya fins a nivells previs a la crisi. Cau el consum d'aliments frescos a l'àrea metropolitana de Barcelona. I la foto dura d'aquest matí a la portada de l'Ara, l'ONU denuncia cadàvers que caminen a Gaza.
El periòdico de Catalunya obre portada dient que el jutge no veu delictiu l'accés de Montoro a dades fiscals de rivals. El magistrat afirma que el titular d'Hisenda està autoritzat per conèixer el contingut de les actuacions de l'agència tributària i rebutja que Rato, Monedero i Chicote es personin en la causa. La foto dedicada al bany d'or per a Espanya i és que la selecció de waterpolo proclama campiona del món per quarta vegada i les nedadores Iris Tió i Lilou Lluís fan història per aconseguir el primer lloc en la categoria duo lliure. També titula que el tren creix 26 punts més que els vols domèstics a l'estiu. El Banc Sabadell promet als seus accionistes 6.300 milions fins al 2027, trobats 9 bancs de sorra per regenerar les platges de Barcelona i acaba dient que França reconeixerà al setembre l'estat de Palestina.
El Punt Avui destaca de l'entrevista Josep Pons, nou director musical de la Deutsche Radio Philharmonie i també del Liceu, aquesta frase: al món simfònic li cal un canvi de paradigma. També destaquen que l'atur baixa fins al 8,1%, Banc Sabadell es vanta del seu benefici i els Borbons visiten blindats pels Mossos, dia negre per a les pintures de Sixena i Ter Stegen anuncia que passarà per la sala d'operacions.
I acabem, com sempre, amb La Vanguardia de Catalunya, que obre portada amb una foto també del club de la selecció espanyola de waterpolo, que obté el quart or al Mundial. La natació artística torna dalt de tot, del podi amb Iris Tió i Lilou Lluís, i també destaca que el jutge dona 7 mesos al MNAC per tornar les pintures de Sixena. També destaca que Espanya supera per primer cop els 22 milions d'ocupats i que Sánchez vol revertir els favors fiscals de Montoro.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Sortim de cap de setmana, fem activitats, cultureta, música. La Clàudia Domènech ho recull tot. Bon dia.
Bon dia. Una vegada més anem a descobrir quines activitats ens ofereix Vilafranca i comarca per gaudir del cap de setmana d'estiu. A més, aquest cap de setmana ve ben carregat amb moltes festes majors que ens posaran difícil triar on anar. Què, comencem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vilafranca està d'estrena i és que avui s'inaugura l'exposició d'elements antics de la Festa Major i la iconografia de Sant Fèlix. Es tracta d'un dels actes commemoratius dels 325 anys de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix. Aprofiteu per visitar-la i anar escalfant motors de cara a la Festa Major. Segur que acabeu descobrint curiositats que no sabíeu de la més típica. Podreu visitar l'exposició a partir d'avui a les 5 de la tarda a la Capella Sant Joan. Que no els podria ni comptar. Hi ha qui, tot i la calor, no deixa l'esport de banda. Fora excuses. Des de la campanya Assistiu us proposen un munt d'activitats per mantenir-vos en forma i, a més, en família. Avui us podeu apuntar al taller de marxa nòrdica que organitza el complex aquàtic a les 6 de la tarda. El taller us farà suar durant una bona estona, però no patiu, acaba amb una bona remullada a les piscines del complex. Seguim amb més activitats familiars perquè a 7:45 a la Rambla podreu gaudir del concert del grup Xiula. Aquests músics i educadors són una de les bandes infantils amb més recorregut de Catalunya. Ara tornen amb el seu nou espectacle Party Nova, un espectacle que combina els seus èxits amb nous tamacles amb una picada d'ullet als jocs de taula dels anys 90. Pels que vulgueu un pla més tranquil i íntim, per aquest vespre al pati de Covides us té preparada una proposta ben especial. Avui de 7 a 10 de la nit, l'espai es transforma per oferir-vos una experiència diferent. Música en directe, bon ambient i copes per brindar com cal. Hi trobareu vins, caves i còctels elaborats amb els productes propis de la cooperativa. A més, l'entrada és lliure. Només haureu de pagar el que consumiu. Una manera perfecta de començar el cap de setmana i celebrar els petits grans plaers de l'estiu. Però no em quedo de genoll. Per acabar el divendres, encara amb més música. A les 8 del vespre podreu gaudir de l'actuació del Cor Jove Nacional de Catalunya al Fòrum Verger. Es tracta del primer acte de celebració del 60è aniversari de la coral infantil vilafranquina, l'Espinguet. El concert compta amb dues parts. una primera amb fragments d'òpera de Verdi, Wagner o Bizet, i una segona amb obres d'artistes catalans, com Pau Casals o Salvador Brotons. El preu de l'entrada és de 5 euros i es destina a finançar els actes de l'aniversari de la coral. Per continuar amb l'agenda del cap de setmana, no poden faltar activitats de tot tipus pels municipis de la comarca. Sembla que dissabte pel matí ja ens posem esportius. A l'Urdal ens espera la cronoescalada urdalenca 2025, un esdeveniment ciclista popular on tothom hi té cabuda. Aquest any ve amb novetats que prometen adrenalina i és que el circuit de la cursa s'haurà de fer a contrarrellotge. A més, també han habilitat un circuit especial per nens i nenes entre 5 i 15 anys. Si us ha entrat el CUC ciclista, només heu d'inscriure-us al web d'ateneuurdalenc.cat. Com cada cap de setmana no poden faltar les activitats culturals, per això us en proposo un parell. Primer us convido a fer un viatge al passat al jaciment ibèric de la Font de la Canya, a Avinyonet del Penedès. A partir de les 10 del matí del dissabte, descobriu aquest assentament actiu des del segle VII abans de Crist, un lloc clau per entendre l'origen de la vinya al Penedès. Els estudis arqueològics han demostrat que és un dels punts més antics de Catalunya en presència de vinya. A més, si voleu completar l'experiència, a les 12 podeu visitar el Centre d'Interpretació d'Eo Vinífera, amb materials recuperats del jaciment. Per reservar la vostra plaça a la visita guiada, envieu un correu a arqueovitis.activitats@gmail.com o trucar al 606-86-69-79. Aquell petó sota les estrelles de cop et diu... Si encara teniu temps per encabir una altra visita més a l'agenda, a partir de les 11 del matí del mateix dissabte podeu anar al Centre de Documentació de l'Esperanto a Subirats. Es tracta d'una exposició permanent amb objectes del barceloní i urdalenc Lluís Hernández Izal, un dels promotors d'aquesta llengua universal. A més, abans de la visita, us recomano fer la ruta autoguiada pels carrers de Sant Pau d'Urdal per entendre com va arrelar aquesta llengua universal al municipi. Una experiència per conèixer valors com la diversitat lingüística i la connexió entre cultures. Yeah, yeah. Uh-oh. Passem el vespre de dissabte amb un munt d'activitats que tenen lloc en entorns màgics acompanyats de música i tallers. A les 7 de la tarda començarà una altra edició dels Vespres d'Estiu al Castell d'Olèrdola. La vetllada comença amb diverses activitats a escollir. Taller de pintura en vi, tas de vins i un escape room sobre el secret del príncep d'Olèrdola. Per continuar la nit, a partir de les 9, el bosc cobrarà vida amb llums, colors i música, amb una projecció immersiva. I per tancar la vetllada, a les 10 podreu gaudir del concert del grup Trifàsic amb Gel i observar les estrelles amb l'Astronòmica de Sabadell. Si voleu participar d'aquestes activitats, haureu d'enviar un correu a mag.olèrdola@gencat.cat o trucar al 93 890 14 20. Si anem a l'altra punta de la comarca, també trobem una activitat ben similar. Al Castell de Gelida tindreu l'oportunitat de combinar l'art i l'astronomia. A partir de les 7 del vespre es podrà fer una visita guiada al Castell de Gelida i a les 8 començarà un taller de pintura amb vi. I després podreu observar la profunditat de l'univers amb un telescopi preparat per l'ocasió. A més, totes aquestes activitats aniran acompanyades d'una degustació de productes d'elaboració local. Podeu agafar les entrades a la web de l'Ajuntament de Gelida. M'amago sota l'ombra d'un arbre, no queda núvol que em vinguin a veure, passar la tarda pensant-te. Molt... Finalment, passem a diumenge, on encara podeu gaudir de dues activitats més. A les 11 del matí podeu visitar el Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i Guerra Aèria. Es tracta d'una visita guiada a l'exposició sobre la guerra aèria, el refugi antiaeri i la presó republicana del Castell de Penyafort. Una bona oportunitat per aprendre com va afectar la Guerra Civil al Penedès. Podeu reservar la vostra entrada trucant al 669 28 75 39 o enviant un correu a siarga@siarga.cat. Solucions i no problemes, que sobte tot són risses. I quina millor manera d'acabar el cap de setmana que amb un concert de l'Helena Gadel al celler de la família Torres. L'espectacle començarà a les 8 i s'inclou dintre del Festival Solidari Músic Veu. Aquest any destina els beneficis dels concerts a la plataforma Som Salut Mental 360. A més, qui vulgui també pot gaudir d'una visita guiada al celler de Torres a 6:45, abans del concert. Un divendres més repassem les festes majors que guarneixen els caps de setmana d'estiu. Aquesta vegada serà complicat escollir i és que 5 pobles de la comarca estan de festa. Per aquest motiu, us faré unes pinzellades de les activitats imprescindibles de cadascuna. Comencem amb la Festa Major de Mediona. Avui, a partir de les 7 de la tarda, arrenca la cercavila amb tot el seguici popular. Tot seguit, el pregó a càrrec de la Coral del Poble i assaig general dels castellers de Mediona. A la nit, la festa es trasllada a la plaça dels Països Catalans amb el concert del grup de versions La Cosa Nostra, a mitjanit, i seguirà amb DJ Ribas al bar de la piscina. El dissabte el plat fort arriba amb la Diada Castellera a 6:15 amb els castellers de Mediona i els de Terrassa. Seguint amb activitats culturals, a les 7 i a les 10 hi haurà la representació de l'obra de teatre La Mansió Escarlata a càrrec del grup L'Escorça. I per acabar el dia, a la mitjanit, concert amb les versions de Les Coco, seguit del DJ Hurto. Les males llengües, però les més... Diumenge l'activitat comença a 2:15 amb sardanes de ritme de la Cobla Catània. Seguim a les 8 del vespre amb el concert de la Coral de Mediona a l'Església de Sant Joan. I a les 10, habaneres amb el grup Ultramar a la plaça Països Catalans. Saltem de poble per anar a Pontons, que comencen avui la seva festa major a 9:15 de la nit, amb el pregó a càrrec de Lluís de Riba, president de l'Associació Catalana de Dislèxia. Tot seguit, tronada i pica-pica amb els Diables de Pontons, i a les 10 començarà el Correbars, animat per la xaranga Toquem Toquem. Per fer la nit rodona, aquesta acabarà amb el ball de festa major amb l'orquestra Pentagrama. Canto a la dutxa, l'hora i l'hora. Demà dissabte, a les 7 de la tarda, cercavila amb gegants, capgrossos, grallers de Sitges i diables. A 9:15 del vespre, els Diables de Pontons també oferiran els tradicionals versots i tot seguit un espectacle de foc complirà la plaça Llum i Pólvora. I diumenge la festa es trasllada a la piscina municipal amb vermut musical d'una a 3 de la tarda amb DJ Nèptic. Per acabar la festa, a 10:45 de la nit no podien faltar les havaneres, aquesta vegada amb el grup Barcarola. Són les 3, no sé el teu... Moja també està de festa major i ho celebra amb 3 dies plens d'activitats. Aquest vespre, a 9:15, pregó a la Rambla Pau Casals a càrrec d'Esther Noguer i Ruth Rodríguez. En acabat, ressopor popular i música ambient per començar la festa amb bon peu. A les 10:30 arriba el correfoc i els versots diabòlics i a partir de 12:15, nit jove amb PD Pastos, DJ Jonathan Gómez i DJ Alco. Per dir-te adéu. I ara estàs dins el meu... Demà dissabte, la tarda començarà a les 6 amb la celebració del 25è aniversari dels gegantons i gegantins, acompanyat d'un berenar abans de la cercavila. A les 11 de la nit, ball de festa major amb la Loca Histèria. I la festa seguirà amb DJ Maxo fins ben entrada a la matinada. I diumenge començarà amb una activitat ideal tant per adults com infants. Vermut electrònic i inflables aquàtics per als més petits, d'11:00 a 2:00 del matí. I al vespre, concert i ball de cloenda amb Millennium Group. El punt final el posarà un castell de focs que acomiadarà la festa fins l'any vinent. Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar. Sempre de flor en flor, però amb tu jo... A Sant Cugat Sesgarrigues també ja es respira ambient de festa major. L'inici oficial serà aquest divendres a 9:45 amb el pregó a càrrec de la poeta Sílvia Amigó. Tot seguit començarà el correfoc a càrrec del Vall de Diables Sexes Foc. Complirà els carrers de guspires i tambors. I com no podia ser d'altra manera, un castell de focs posarà un punt i final a la primera gran nit de festa major. Això sí, si algú té ganes de festa, podeu ballar amb la nit de versions a la plaça del Sindicat. I actuarà el grup La Fresca i DJ Gesto. Dissabte, a partir de les 6 de la tarda, arribarà una de les cites més esperades, la gran cercavila de festa major. Sens dubte, un dels actes més esperats de totes les festes. En acabar, la plaça del Sindicat serà l'escenari dels versots del Vall de Diables, on la sàtira i l'humor encendran les rialles dels assistents. Ja a la mitjanit, concert amb la banda tribut a l'Oreja de Van Gogh, la reina del pop. I per rematar la jornada, la música irreverent i esbojarrada de P.D. Zorras.
Saps que jo adoro el que fas perquè és únic i és per això.
Passem al migdia de diumenge, on hi haurà una nova oportunitat per veure els balls de cultura popular amb una exhibició de lluïment. I per cloure la festa, a 7:45 del vespre, hi haurà el tradicional concert i ball de vetlla amb l'orquestra Monte Carlo. I després, traca final per acomiadar com cal la festa major. Anem amb l'última festa que ens queda per repassar. No pot ser una altra que la del Pla del Penedès. La festa arrenca avui a 7:45 amb una bona dosi de cultura popular. El tradicional ball parlat dels diables, seguit de la tronada que marcarà l'inici oficial dels actes. Tot seguit començarà la cercavila infantil pels carrers del poble. Hem après de l'infinit. A partir de 12:45 de la nit, la gresca puja de nivell amb el ja clàssic Correbirres i la participació de la xaranga Pujats de To. I per acabar la nit, no podia faltar el ritme del DJ Capità Calçotets, que farà ballar tothom al carrer de la piscina fins ben entrada la matinada. Passem a dissabte a 6:00 PM, quan serà el torn de la cercavila d'adults. Aquesta deixarà pas al ball parlat dels diables a partir de 10:00 PM. I tot seguit, no podia faltar el correfoc de la festa major. El dia no acaba aquí. A partir de 12:45 de la nit, festa amb el grup Waikiki Versions, que arriba amb un espectacle fresc i plena d'energia. El seu repertori combina clàssics dels anys 90 amb hits actuals i promet fer ballar totes les generacions. I a continuació començarà l'empalmada amb DJ Edu.
Portem els somnis del Che Guevara, hem vingut a trencar els marcs.
Diumenge, la celebració es manté viva. A 1:00 PM, el concert vermut amb la xaranga Van Sonats començarà a animar el dia. A 9:15 del vespre arribarà l'escenificació dels versots, amb humor, ironia i crítica local, que, sens dubte, és un dels moments més munyents de la festa. I per posar punt final a un cap de setmana intens, a 11:00 PM tindrà lloc el concert i ball de nit amb l'orquestra Aquarium. Amb tanta activitat repartida per Vilafranca i els pobles de la comarca, aquest cap de setmana no hi ha excusa per quedar-se a casa. Trieu festa major i activitats, ompliu la motxilla de ganes de passar-ho bé i sortiu a gaudir del territori. Bon cap de setmana i fins divendres vinent.
Gràcies, Clàudia. Bon cap de setmana.
La teva mirada és el meu detonant. Els peus deixen el terra, estem a menys d'un pam. La pulsació ens travessa amb el poder del llamp. La veu encesa entona un cant que no mor mai. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Trenquem el llit, la vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 10:15. El comitè d'empresa de l'hospital exigeix que s'obri al CAP un espai per poder fer analítiques i proves mentre l'hospital estigui tancat. Després de gairebé 12 dies tancat, l'hospital de Vilafranca haurà de romandre així mínim 15 dies més. Les pluges torrencials que van caure dissabte 12 de juliol van fer tancar el centre i això ha comportat polèmica entre el comitè d'empresa i la direcció del Consorci Sanitari. El primer demana millores en molts aspectes i, en canvi, la direcció explica que, malgrat les circumstàncies, tot funciona amb relativa normalitat. Qualsevol situació sobtada, d'emergència, genera controvèrsies en la manera d'afrontar-la. I en aquest cas, les discrepàncies han arribat entre el comitè d'empresa de l'hospital i la direcció del Consorci Sanitari. Després d'una nova reunió, duta a terme aquest dimecres, direcció i comitè han acostat una mica les posicions, però hi ha encara divergències en dos temes clau: els desplaçaments i el transport dels treballadors als centres del Garraf, on han d'anar a treballar mentre l'hospital continuï tancat. Pel que fa al benestar dels pacients, el comitè apunta que el primer que s'hauria de fer de forma immediata és un punt de proximitat d'atenció a l'usuari al CAP Vilafranca Nord. L'associació Vilafranca Activa va aprovar el passat 8 de juliol la renovació dels càrrecs de la seva junta en una assemblea general extraordinària duta a terme a l'Escorxador. Allà, el fins aleshores president, Xavier Lecegui, va deixar el càrrec per facilitar una renovació de la junta directiva. A partir d'ara, la presidència l'assumirà Carlota Sardà, representant de la cooperativa Abacus, que ja formava part de la junta anterior i que enfronta aquesta nova responsabilitat amb l'objectiu de donar continuïtat als projectes engegats i consolidar el paper de l'associació com a agent actiu a Vilafranca. La Diputació de Barcelona ha lliurat a Sant Quintí de Mediona l'estudi de mobilitat del municipi, que se centra en el nucli urbà, posant un especial èmfasi en l'estacionament. Els principals aspectes estudiats són el balanç entre l'oferta i la demanda de l'aparcament, la pacificació i millora de la xarxa viària, la connectivitat amb la zona d'equipaments, la connexió per vianants i ciclistes cap a diversos punts del municipi. Pel que fa al balanç entre l'oferta i la demanda de l'aparcament del municipi, a l'estudi es detecta que, en termes generals, a Sant Quintí hi ha més places d'estacionament disponibles que demanda per estacionar, tot i que en determinats punts, com el centre urbà i la zona nord del municipi, l'oferta d'estacionament es troba quasi al límit. Per això, es proposa analitzar la possibilitat d'ampliar l'oferta d'estacionament amb alguna bossa nova, entre altres mesures. La Fundació PINAE dona suport a 36 projectes amb la dotació més gran de la seva història. Amb motiu de la 7a convocatòria d'impuls pel territori, la Fundació PINAE ha fet públics els 36 projectes seleccionats de la Vegueria Penedès, que enguany compta amb una dotació de 600.000 euros, la més gran de la seva història. L'objectiu principal és continuar recolzant econòmicament a les entitats que treballen per millorar les condicions socials, culturals, mediambientals i de salut de les comunitats més vulnerables a les comarques de l'Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf, on es preveu impactar a més de 13.500 persones. La convocatòria, oberta el mes d'abril, ha rebut 101 propostes de projectes que busquen transformar el territori amb accions d'impacte, innovació i sostenibilitat. Els 36 projectes escollits han estat distribuïts en 4 modalitats. La modalitat A, amb 325.000 euros per projectes socials que contribueixin a millorar les condicions de vida de les persones i col·lectius vulnerables. La modalitat B, amb 100.000 euros per projectes culturals, artístics i de promoció d'hàbits saludables. La modalitat C, amb 75.000 euros per projectes de sostenibilitat ambiental i de protecció del medi natural. I la modalitat D, amb 100.000 euros per projectes que promouen la salut i el coneixement científic en benefici del territori. Una modalitat que s'ha estrenat enguany.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Ara passen 7 minuts i mig de 9:15.
Penedès Gama Extra.
Les ADF juguen un rol destacat quan es declara un incendi, però també en la seva prevenció al llarg de tot l'any, i també actuen per restablir la normalitat quan hi ha inundacions, per exemple. D'aquesta tasca que duen a terme voluntaris d'arreu de la nostra comarca, en volem parlar amb el Xavier Xortó, coordinador de la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès Garraf. Xavier, bon dia.
Hola.
Sempre parlem del servei que feu les ADF en relació als incendis forestals, al foc, Però també us vau mobilitzar i molt el passat 12 de juliol, quan a causa del pas de la Dana arreu del Penedès hi van haver nombroses afectacions, com rieres desbordades, camins tallats, passos inundats, soterranis inundats.
Sí, ens vam mobilitzar. De fet, nosaltres tenim equipament amb motobombes per poder succionar aigua i és una pena que no el puguem utilitzar en casos d'emergència, no? Per tant, els voluntaris van mobilitzar. Alguns no els hi agrada que fem aquesta tasca perquè no és la pròpia, i ho entenc, perquè no és la pròpia de les ADFs, perquè ens dediquem a la prevenció i a l'extinció d'incendis forestals.
Però teniu mans i maquinària, no?, per entendre'ns,
i
coneixements.
Eines, tenim les eines i podem donar un cop de mà en cas d'emergència, val? I així ho vam fer. Vam tallar camins rurals on era difícil de passar per inundacions, vam tallar arbres caiguts en passos de camins o carreteres i vam treure aigua de baixos inundats, molt especialment aquí a Santa Margarida i els Monjos, que van haver molts soterranis inundats. I després doncs, també netejar fang amb aigua a pressió d'alguns carrers, les zones baixes de Vilafranca, a Pacs del Penedès també, que es va inundar, es va desbordar la riera de Pacs. Sí, sí.
Us vau mobilitzar
per iniciativa pròpia.
Per iniciativa pròpia, vau dir, sí. Hem de sortir a donar un cop de mà.
Sí, hem de sortir a ajudar, ningú ens ho va demanar, però nosaltres estàvem allà al peu del canó.
I els veïns i els afectats agraïts, segurament.
Molt, molt agraïts. També vam estar traient aigua de l'escola de Vilobí, i ens van enviar una carta agraint la nostra col·laboració des del voluntariat, tot això des del voluntariat.
14 ADFs mobilitzades aquest dissabte 12 de juliol i l'endemà diumenge segur que també estàveu ajudant encara.
Sí, 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 i fins a altes hores de la matinada, sí, sí.
Quan a incendis hem tingut l'ensurt d'aquestes 2 hectàrees, finalment per sort van ser només 2 hectàrees cremades a la Serreta entre Vilafranca i Olèrdola el passat 6 de juliol, vau jugar un paper clau a costat dels bombers. Com va anar?
Bueno, nosaltres, per l'observació de les càmeres, primer vam destinar els primers recursos de primera intervenció i vam veure que per les càmeres hi havia una cosa que no era normal, que el foc avançava molt ràpidament, creixia molt ràpid, més de lo normal, perquè ja havíem estat amb anteriors incendis, per exemple, el Martorell i altres incendis, i vèiem que no era normal que aquell foc avancés tan ràpidament i creixés tan ràpid. I vam abocar molts recursos. Després vam ser criticats perquè vam enviar masses mitjans, no? Però
quan són masses? Jo entenc, des de la meva ignorància, que mai són prous, no?
Bueno,
en un cas així.
Més val que s'obri que no pas que
clar,
falti.
No?
Més val que es quedin allà parats a veure què hem de fer, que no pas que en faltin.
Que faltin,
no?
Mans i maquinària.
I després ens van explicar que en aquell bosc hi havia uns residus de fa molts anys, de fa potser 20 anys, que allò havia sigut un antic camp de tir i que aquests, quan feien tir al plat, aquests plats són uns derivats, estan fabricats amb uns derivats del petroli i són altament inflamables. I allà hi ha...
I es van anar quedant allà.
Es van anar quedant allà, ningú els ha retirat durant aquests anys i això és pólvora pura.
I n'hi ha molt.
Sí, hi ha tonelades i tonelades d'aquests residus allà al mig del bosc i per això cremava tant. Però bueno, vam arribar a temps i el vam poder controlar i apagar.
Deies que després, a posteriori, es va qüestionar que hi destinéssiu X recursos. Qui, per què?
Els bombers,
bombers.
Però nosaltres ja estem acostumats a aquestes crítiques, eh? No, cap problema. Nosaltres anem a la nostra, vull dir, i fem el que considerem més oportú.
Però un cop allà vau ser essencials.
Sí.
Vau treballar.
Sí, sí. Segurament no amb la fluidesa que voldríem,
clar,
perquè alguns es van haver d'esperar perquè els camins eren bastant estrets de passar i així, però jo ja sempre dic, més val que s'obrin que no pas que en faltin de mitjans.
Parlaves ara d'aquestes crítiques que vau rebre arran de l'incendi de la Serreta, però aquests darrers anys és una constant, hi ha un enfrontament amb la cúpula de bombers que no s'acaben de definir els rols de bombers, el rol de les ADF, com treballar plegats. Fins i tot l'estiu passat havíeu sortit al carrer a manifestar-vos.
Sí, aquesta crisi continua i més aviat s'ha agreujat.
Ha anat a pitjor, sí?
Sí, bueno, confiàvem en que aquest nou govern es posaria les piles i posaria, es posaria mans a l'obra per poder solucionar aquest problema, però veiem que no. La cúpula de bombers segueix tossuda en que les ADFs no poden actuar en els grans incendis i ens limiten la nostra actuació en el nostre municipi i només la primera intervenció. I quan l'incendi es faran, ens fan fora. Això creiem que és un error. Després de 35 anys d'existència de les ADFs en un model únic que hem demostrat que funciona i que és mirall de molts països d'arreu del món, el sistema d'extinció que tenim aquí a Catalunya, i que quan ho expliques costa de creure, no?
Perquè... Inclòs vosaltres, eh?
Sí,
no
sí,
només
sí.
Els professionals.
Quan dic el sistema d'extinció és tot, eh?
Inclòs ADFs.
Inclús les ADFs, inclús tot. Per tant, el sistema d'extinció no està format exclusivament pels bombers, sinó per tot el conjunt de cossos d'emergències i inclús la societat civil, que nosaltres ens considerem societat civil organitzada, val? Perquè no depenem jeràrquicament de cap organisme oficial o cap estament oficial, no? Llavors, rebutjar aquesta ajuda per part de la cúpula de bombers, doncs creiem que és un greu error i que algun dia o altre passarà factura, perquè quan tinguin simultaneïtat d'incendis, quan no tinguin mitjans suficients o quan i continuïn havent les ADFs aturades i que no puguin sortir del seu municipi, bueno, jo se'm fa molt difícil d'entendre, no?
Clar, per exemple, quan... l'incendi de la Serreta, teòricament només hagués pogut actuar...
L'ADF local.
La Carrerada, que és la Vilafranquina, entre
sí,
cometes,
la local i
la d'Olèrdola.
I la veïna, sí,
màxim,
exacte. Màxim,
segons aquesta norma.
Sí.
És ridícul, no?, si en aquell moment altres ADFs podien prestar ajuda i no eren necessàries en lloc més.
I que nosaltres tenim molt clar que quan hi ha un gran incendi forestal no deixem desprotegides altres zones per anar amb aquest incendi. Sempre enviem recursos sobrants. Les ADFs no solament estan dotades d'un sol vehicle d'extinció, sinó que en tenen dos o més. Per tant, enviem recursos sobrants sense desprotegir el territori. I això potser algú encara no ho ha entès. Llavors, sense desprotegir el territori, poder desplaçar aquests mitjans per ajudar en aquests grans incendis, i quan dic ajudar, aquesta ajuda pot ser de molts nivells. Evidentment, no cal que sigui a primera línia de foc, amb aquestes tempestes de foc tan grans que hi ha en els grans incendis, sinó que hi ha moltes altres tasques al darrere que no presenten perill i que són necessàries, com...
Per exemple,
per exemple, defensar una masia, defensar una granja o...
Salvar uns animals.
O salvar uns animals, treure uns animals d'una granja quan el foc ja ha passat o quan encara ha de venir. Totes aquestes tasques, sense que hi hagi perill, es poden fer. O fins i tot quan ja ha passat el foc, acabar de rematar totes aquelles soques enceses perquè no hi hagin revifalles.
Remullar, que es diu,
remullar,
no?
Rematar, no? Nosaltres en diem rematar. Però hi ha moltes altres tasques que no presenten cap mena de perill. I la cúpula de bombers estan obsessionats amb aquest perill dels grans incendis forestals, i que, com que no depenem de la seva estructura, doncs veuen que és un risc per ells i que ells hauran d'assumir la responsabilitat de qualsevol accident que ens passi a nosaltres. No? Aquesta és l'excusa que tenen. Bueno, sí, jo no sé fins a quin punt han d'assumir la responsabilitat o no, però hem funcionat així durant 35 anys i han passat coses. Hem tingut accidents, hem tingut morts. I no s'han demanat mai responsabilitats a molts bombers. Llavors, que també s'atenguin a les conseqüències si no mobilitzen els recursos d'extinció de tot un país per a fer front als incendis. Si els deixen aparcats a casa, també hauran d'assumir part de la seva responsabilitat i explicar per què, no? A Catalunya tenim més de 1.000 vehicles d'ADFs, quasi bé 7.000 voluntaris. Els limitarem estrictament al seu poble i no els deixarem sortir del seu poble?
I estrictament primera intervenció i després cap a casa?
Sí. quan ara estem més organitzats que mai, estem més formats que mai, ens hem format a l'Escola de Bombers de Catalunya, anem ben preparats amb tots els equips de protecció individual, tenim més mitjans que mai. És un element de reflexió que cal reflexionar i que cal que els polítics posin una mica d'ordre aquí. Perquè...
I que tots coneguem.
Sí.
Cal que el poble, que els veïns siguem conscients, no?, d'aquest enfrontament que s'està enquistant cada vegada més.
Sí, sí, sí. Jo tinc la meva teoria personal i que alguns ja m'han corroborat, i és que cada vegada en aquests grans incendis forestals els bombers no volen que hi hagi ningú a dintre, no solament l'ADF, sinó ni pagesos ni propietaris.
Aquests de cinquena i sisena generació, sí, que sentim a parlar cada vegada més sovint.
Ni tan sols els agents rurals volen que entrin, que són agents de l'autoritat i que són els que han d'investigar les causes de l'incendi. També els fan fora. Doncs, per quin motiu no volen que allà dintre vegin el que s'està fent?
I t'atreveixes a aventurar un motiu o ho deixem a l'aire?
Sí, és aquest. És que no volen que vegin el que s'està fent allà dintre.
Com es treballa.
Com es treballa.
Com s'extingeix aquest foc.
O com no es treballa. Perquè els bombers cada vegada treballen menys amb aigua i cada vegada treballen més amb foc. I abans quan un incendi ja té 10 hectàrees cremant, ja van allà a l'Ajuntament i els diuen: mireu, teniu un potencial de 10.000 hectàrees per cremar. Intentarem que es quedi amb 5.000 o amb 3.000. Però és que aquest incendi es pot pagar amb 20 hectàrees cremades. M'enteneu? Qualsevol gran incendi, per més gran que ens el puguem imaginar,
es
pot apagar amb una galleda d'aigua. Paüls, quan jo vaig sentir per l'emissora la columna de fum, vaig pensar: mare de Déu, si tinguéssim un ADF potent aquí al poble de Paüls, això ho hauríem apagat amb 5 minuts.
No hagués anat a més.
Però què passa? Que Paüls no té vehicle. Té un tractor amb cuba. D'aquí al temps que arriba el tractor allà al foc, aquell foc ja s'ha marxat. I el parc de bombers estava a Tortosa. Doncs clar, aquest temps de resposta va ser que el foc marxés.
És el que dona embranzida al foc.
Clar. Llavors, un cop es fa gran, doncs clar, allà dintre és un caos. Sabem que és un caos i a vegades es deixen cremar zones i nosaltres ens estimem molt el bosc, som gent del territori, que ens estimem la natura, que ens estimem els boscos, que ens estimem el nostre paisatge, i estem disposats a tot per salvar aquest paisatge. Els bombers ja no queden bombers de vocació. Són professionals que cobren el seu sou a final de mes i que treballen, i que si han de sacrificar 1.000 hectàrees de bosc, doncs la sacrifiquen sense cap mena de problema. És una altra manera de funcionar.
Punyent sempre les reflexions que fa el Xavier Xortó. Aquí al Penedès portem una bona campanya, toquem fusta, que la taula és de fusta, però no podem dir el mateix al global de Catalunya. Paüls va fer saltar les estadístiques i cada estiu estem igual.
Cada estiu va empitjorant.
Sí.
Les condicions meteorològiques empitjoren, cada estiu batem rècords de temperatura alta, cada vegada més onades de calor. Les situacions de cada estiu van afavorint aquests grans incendis forestals. Però jo insisteixo, és que hem de comptar amb tots els recursos que tenim, inclús amb la societat civil. A Paüls mai havia d'haver passat l'Ebre, el foc, mai. Perquè l'Ebre és una franja de seguretat segura on te pots emplaçar...
Immensa.
Si convé, tens l'eix de l'Ebre, a la carretera, que està paral·lel al riu, pots emplaçar un vehicle de ADF cada 10 metres. No podria passar mai per allà el foc. I va traspassar. Per què? Perquè no comptaven amb les ADFs o perquè no comptaven amb tots els recursos suficients. És igual, jo ara no vull criticar les actuacions d'un lloc ni de l'altre, no? Però està clar que els bombers no compten amb els recursos que disposa aquest país.
Estàs posant en valor al llarg de l'entrevista aquest potencial que representen les ADF, així com la capacitat i formació actual. Per exemple, fa pocs dies L'ADF al Foix ha estrenat un camió forestal únic a la comarca. Us aneu dotant, aneu cuidant tot el que és equip, material, formació...
Sí, sí, sí. I ens anem dotant de material perquè hi creiem molt, en aquest sistema organitzatiu de la societat civil com són les ADFs. I des de fa molts anys també estem apostant per la gestió forestal, per la gestió d'aquest combustible, treballar durant tot l'any per preparar els nostres boscos, dotar-los d'infraestructures que ens permetin que no es puguin cremar tantes hectàrees, és fonamental. I hem d'entrar al bosc, hem de gestionar-lo de manera sostenible, de manera ecològica. No podem entrar de qualsevol manera a explotar un bosc com s'ha fet tradicionalment. Hem de seguir unes normes, unes directrius que ens permetin protegir el bosc, però a la vegada evitar que aquesta continuïtat que ens fa que els incendis cremin tantes hectàrees, no?
Arran de l'incendi de Pauls, no recordo qui ho va dir, però era una autoritat del país, que el problema és que aquest país tenia massa forestal, massa bosc.
Sí, el propi president de la Generalitat
va ser el president Illa. Jo vaig pensar, això és un problema? Aquest és el problema, realment?
No, jo crec que està mal entès, això.
En tot cas, serà la gestió, no?, d'aquesta massa.
Aquí, Catalunya...
No el fet que tinguem bosc.
A Catalunya no sobren boscos. Això va dir, que sobraven boscos. No, no, no.
Jo és que em vaig quedar...
O sigui, ens hauríem de sentir orgullosos de que arreu del planeta els boscos estan disminuint i aquí a Catalunya estan augmentant. Quin és el problema? Cap ni un. O sigui, davant d'una situació de canvi climàtic on ens falten boscos, on estan acabant amb els boscos del planeta, i que aquí el bosc hagi passat del 20% de la superfície de Catalunya al 60% només amb els últims anys... Ostres, ens hauríem de sentir contents i orgullosos de tenir tant bosc, de tenir un país de bosc.
Toca gestionar-lo bé.
Però toca gestionar-lo bé. És que només estem gestionant el 20% d'aquests boscos. I ens queda molt de camí a recórrer. No vol dir que s'hagi de gestionar tot el bosc per complet. O sigui, el que necessitem són gestionar àrees estratègiques perquè el foc no pugui avançar lliurement i descontroladament. Quan tinguem una ignició en un punt, sapiguem doncs, que es poden cremar 100, 200, 300, si vols 500 hectàrees, però no més d'això. Per tant, hem de col·locar conreus estratègicament per trencar la discontinuïtat forestal, hem de fer franges de baixa combustibilitat, hem de fer treballs silvícoles que ens permetin això, poder actuar en els sistemes d'extinció amb seguretat i poder garantir que els incendis que es produeixen no es convertiran en grans incendis. Com abans, o sigui, fa 50 o 70 anys enrere, els incendis que hi havia no eren grans, eren petits i cremaven amb baixa intensitat. Per què? Perquè els boscos estaven gestionats. Es treia fusta, es treia carbó, es treien fogots per als forns de pa, es treia molt de material. Doncs hem d'aconseguir això, hem d'aconseguir que els focs que es produeixin siguin de baixa intensitat i que no puguin cremar milers i milers i milers d'hectàrees. No? I això ho hem d'aconseguir fent treballs de gestió forestal.
Acabem, Xavier, per tenir la festa en pau, perquè aquest estiu 2025 no hi hagi més foc, més incendis, què hem de fer i què no al bosc, al camp, en les tasques agrícoles? Recorda'ns una vegada més, que al final és sentit comú, però verbalitza-ho.
Sí, no, sobretot que ja s'està produint, i ho agraïm molt a la ciutadania d'aquest país, que qualsevol columna de fum que veiem, avisar el 112. Ens entren molts avisos i moltes falses alarmes, també.
Perquè... Sense vergonya, per si m'he equivocat,
sí, sí, sí.
Per si no era res.
No passa res.
Sense manies.
Perquè a vegades pot ser un tractor que està llaurant i està aixecant molta pols, o un tractor que està ensofrant la vinya i també aixeca molta polseguera, però davant del dubte sempre avisar. Per què? Nosaltres tenim sistemes de comprovació. Es pot desplaçar l'ADF local allà a comprovar-ho. Ho podem comprovar per càmeres de videovigilància forestal que tenim instal·lades. ja tenim sistemes de comprovació, però davant del dubte sempre trucar al 112.
Bàsic.
Avui en dia, la major part dels avisos que ens arriben per incendis forestals entren pel 112 dels ciutadans. Antigament no era així, perquè hi havia les torres de guaita, hi havia molts els vigilants que tombaven pel territori.
Sí, la campanya d'estiu de torres de guaita.
Doncs ara això ja ha canviat. Ens anem modernitzant. Ja avui en dia tothom té mòbil, per tant tothom pot trucar al 112 i avisar, no? A nivell de prevenció, doncs això, sobretot tenir en compte que els boscos ja no són els que eren abans, són altament inflamables, hem d'anar molt al tanto amb qualsevol activitat que fem en el medi natural perquè pot provocar un incendi. Simplement anar a circular per un camí forestal, pel tub d'escapament d'un vehicle pot sortir una guspira, o l'aire calent, del fum calent del motor, també sobre una superfície de palla seca pot provocar un incendi, no? Vull dir que hi ha moltes coses a tenir en compte i a vigilar, i sobretot avisar el telèfon d'emergències.
Gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta a la divulgació, a la reflexió, i t'agraïm i fem extensiu a totes les ADFs del Penedès la tasca que feu desinteressadament un any més, al llarg de tot l'any, no només aquests mesos d'estiu. Gràcies.
Gràcies per haver-nos convidat.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.